Més informació a ib3notícies.com.
Amb Joan Ferrés.
Com estàu? Vos donem la benvinguda a una nova edició del Dia Mallorca. Són les 12 i 5 minuts en aquest divendres de 9 de setembre, el qual tenim moltes propostes per acompanyar-vos en aquesta hora de ràdio que ens espera, mentre parlem, ja ho sabeu sempre, del que passa i que passarà a Mallorca. Començarem amb una nova proposta de l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, de Pimeco, per tal de dinamitzar les compres, i és que juntament amb l'Ajuntament de Palma arriba al Passeig Musical, una sèrie de concerts per dinamitzar els carrers de ciutat, els quals parlarem d'aquí a molt poc. I també tot és a punt per celebrar la desena edició de la Fira B, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. Ja queda, com deia, molt poc per tastar el que és el primer part, el primer plat, el de les arts escèniques, que es celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. En parlarem amb el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics sobre què ens espera en aquesta Fira B d'enguany. I a la radiografia mallorquina d'avui ens fixarem amb les rondalles, però ho farem fixant-nos amb els trets comuns que tenen aquestes en altres regions a partir d'una trobada, una xerrada que es fa aquest cap de setmana dins la Setmana del Llibre en Català. I tenen temps per conèixer la tasca, per recordar-la de nou, la tasca, el telèfon de l'esperança, especialment, però avui ens fixarem a l'ajuda que fan els joves amb problemes d'ansietat, de solitud o d'idees suïcides. Tot plegat, per tant, avui ho farem possible gràcies al control tècnic de Rafa Andrés i la producció de Yolanda Ruiz. I ara ja sí, començam.
M'he comprat una piscina de 5 euros. Ja pas de sortir de casa, tot està petat. No hi ha lloc on me pugui refrescar. No queda una platja on hi càpiga tombar. M'he muntat un resort en el terrat. Una copa en sa mà, això és com un spa. I no te diré que no, no te diré que no. Aquí s'està molt millor. No hi ha res com quedar-se a casa lliure de pressions. Un refugi per una espècie única en el món. En perill d'extinció.
Dies de sol i calor que han passat aquest estiu, un estiu que sembla que aquest cap de setmana ja oficialment acabarà, ja que ha d'arribar una mica de fresca, però el que no volen que acabi també és l'ambient en els carrers, que sobretot, sempre ho dèiem, es nota molt l'estiu, però també la gràcia és que s'estiri al llarg de l'any. I és que avui hem de parlar d'una iniciativa, una nova iniciativa, a proposta de l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, de Pimeco, per tal de dinamitzar les compres, perquè hi hagi més ambient al carrer. Ho fan juntament amb l'Ajuntament de Palma i ens proposen el Passeig Musical, una sèrie de concerts per dinamitzar els carrers de ciutat. I avui en volem parlar a la presidenta de Pimeco, qui ens visita, a Carolina Domingo. Carolina, què tal? Benvinguda.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Gràcies per venir de nou. Conta'ns com sorgeix aquesta idea, perquè crec que és una primera edició, no?, d'aquest passeig musical.
Sí, aquesta serà la primera edició i esperem que al darrere d'aquesta vinguin moltes. Això és una iniciativa que hem fet, com has comentat, amb Joan Palma Activa i l'Ajuntament de Palma. I, bueno, se'ns va ocórrer, bueno, ja amb el teatre Viu Mallorquinament, amb Antoni Gomila, veiem que ha donat molt de bon resultat ajuntar el que és cultura i comerç, perquè realment tant cultura com comerç és una cosa que ens dona molta identitat a la nostra illa, a la nostra ciutat i a les nostres maneres de ser, no? I aleshores, després de l'èxit que estem tenint amb el teatre Viu Mallorquinament, vam pensar que el fet de fer bueno, una sèrie de concerts pel carrer a les hores que estan les botigues al petit comerç oberts, doncs és una manera de dinamitzar les zones, de que la gent sigui conscient de lo important que és comprar al petit comerç i que també consciència de lo important que és veure els carrers vius, no? Perquè el comerç és el que fa que, la, que els nostres carrers estiguin vius, que doni vida a les nostres barriades, als nostres municipis. I bé, i aquesta serà la primera edició, que es farà el dissabte, dia 27, el pròxim dissabte, demà no, la setmana següent, i seran tres concerts, que es farà un al Born, un altre a la plaça Major, i després el darrer es farà a la plaça Pere Garau.
Tocant, per tant, d'entrada, tres ambients, tres barriades ben diverses en aquest sentit, no? O sigui, mireu d'obrir-vos una mica també en aquesta intenció.
Correcte, volem que hi hagi diferents barris de Palma que tinguin aquesta, bueno, aquest privilegi de poder disfrutar el ciutadà d'aquests concerts que els oferem gratuïtament i els convidem que visiten els nostres comerços a mesura que van d'un cantó a un altre veient aquests concerts.
Perquè com s'ha estructurat? Quins són els grups que veurem i quins són els horaris també per poder arribar a tot?
Sí. Mira, començarà a les 6 de la tarda, serà de 6 a 8 a la plaça Major i al Born. Val? A la plaça Major estarà el grup Sonokai, que ofereix un viatge sonor que fusiona jazz en ritmes mediterranis i músiques del món. I després perdó, aquest és la plaça Major. I després, al Passeig del Born, trobaran Fly Funks, que és una proposta carregada d'energia funky i groove, inspirada amb els grans escenaris internacionals dels anys 70 i 80. I després, per últim, a la plaça Pere Garau, que serà a partir de les 10 del vespre, o sigui que la gent podrà anar de 6 a 8 donant voltes per les dues bandes, tant al Born com la plaça Major. Després, a la plaça Pere Garau, a partir de les 10, estarà el grup Circo, que és un espectacle fresc i vibrant que combina música i performance visual. I això serà per concluir la jornada. Que també en aquest últim, darrer lloc, que és la plaça Pere Garau, també s'inaugurarà aquest mateix dia, per això s'aprofitarà, és com una continuació, la primera fira del Variat, que la presidenta del mercat, la senyora Paquita Bonin, que és una gran tafanera, està preparant amb moltíssima il·lusió i pensem que serà un gran èxit perquè la gent està amb moltes ganes de veure com serà aquesta també primera sèrie de moltes, esperem que duri molts anys, perquè crec que es farà eco per tota Mallorca.
Dia intens, per tant, a Palma, a Pere Grau concretament, ara que ho dèiem, aquesta fira del Variat. Carolina, si parlem de Palma, quan acaba la calor i arriba, comença a arribar el fred, Palma trobes que encara perd vida?
Bé, no, jo... A veure, és segons les zones. Sí que és cert que quan acaba la temporada hi ha un baixón, hi ha menys gent, però també estem notant, ja farà un parell d'anys enrere, que també la desestacionalització es nota menys. Es nota, però comença a haver una miqueta més de vida. Veiem que la gent que viatja doncs també aposta més per viatjar fora de temporada, precisament per no trobar-se aglomeracions, per aprofitar-se de millors preus, perquè sí que és veritat que després els hotels baixen els preus i el que són els trajectes amb avió. I veiem que els darrers anys ha vingut un moviment de gent, que inclús és gent amb bona qualitat, i pensem que això dona molt una injecció també d'economia als nostres petits comerços. Veiem que hi ha comerços que tanquen més tard els que tanquen per temporada baixa, que aprofiten i igual s'estan a finals d'octubre o novembre, i això pues, ens omple d'orgull, no? De veure que hi ha comerços que igual allarguen un mes més del que feien temporades enrere. Uh-huh. I esperem que enguany sigui igual, no? Que la gent... A veure, Mallorca és un destí fantàstic per vindre ja no només a l'estiu, sinó a l'hivern, per també el canvi del clima, no? Perquè cada vegada fa més calor i en aquests moments puntuals de l'any, a l'hivern, doncs, aquí és un clima molt agradable. I això s'està notant.
Uh-huh. Aquí al Dia Mallorca estem conversant amb Carolina Domingo com a presidenta de Pimeco, parlant d'aquesta iniciativa, del passeig musical. De què creus que ha de servir? De què vol servir aquest passeig musical? No sé si és un pretext per seguir fent més edicions o durant l'any també seguir creant nous esdeveniments com aquest?
Sí, a veure, des de Pimeco i les patronals estem fent feina per per fer campanyes, dinamitzar el comerç de proximitat, el petit comerç, i sí, serveix per això, per sobretot conscienciar la gent de l'important que és mantindre els nostres comerços. Evidentment, la gent ha de trobar productes atractius en els nostres comerços. Hi ha molta gent que s'està adaptant a les noves tecnologies, està modernitzant els seus comerços, estan donant un servei que no ho trobaran enlloc, ni a les plataformes, ni a centres comercials. I estem, en aquest sentit, orgullosos, no?, de veure que gent jove està apostant per al seu futur obrint un petit comerç. I ho estan fent molt bé, perquè, a més, amb les redes socials i totes aquestes, bueno, les mòbils i les plataformes de, com TikTok o Instagram, veiem que la gent jove que obre un comerç està molt implicat en aquests temes, també. I el seu escaparat o la seva botiga la fan viral per tot arreu del món. I ens hem donat compte que ens estan traslladant que potser gent que ve aquí de visita i a fer turisme van a cercar aquesta botiga amb aquest producte especial, perquè, a més, és el que busca el turista. El turista no vol trobar-se amb franquícies i tot el que troben ja a casa seva. Ells venen i volen trobar aquest producte, aquest comerç emblemàtic o aquest comerç amb aquest producte especial. I ens estem donant compte que això és positiu per al comerç local. I bé, i esperem que això continuï i que la gent jove cada vegada apostin més per al seu futur, per poder obrir un comerç de local, un comerç amb una personalitat especial, no? Perquè després tots és el que cerquem a l'hora de viatjar. Allò especial d'aquell lloc i aquí encara tenim botigues que ho donen.
En relació a les iniciatives més exitoses del darrer any de Primer Cotó, ara ho parlaves, hem de recordar que és Viu Mallorquinament, no?, de la mà de Toni Gomila. Conta'ns una mica com ha avançat, perquè fa poc que s'ha creat, però l'acollida està molt, molt bona, no?
Mm-hmm. Sí, ha sigut un èxit increïble. Bé, és que estem parlant d'un gran actor de la nostra terra, en Toni Gomila, i bé, fa anys enrere ja va comptar Primer Cotó amb ell, va crear aquest monòleg que és molt xulo, molt divertit. Avui la gent que vingui a Xesforteza s'ho passaran molt bé. I bé, és un monòleg que arriba molt a la gent, perquè explica la realitat, la situació real d'avui en dia del comerç. I la veritat és que ha tingut molt d'èxit, està molt ben enfocat, la gent ha anat a comprar el petit comerç per poder aconseguir una entrada, perquè aconseguies l'entrada comprant el petit comerç, s'han exhaurit les entrades, ja només queden algunes a Porreres, perquè el teatre és més gran, o sigui que des d'aquí animo la gent que vagi a comprar Porreres per aconseguir entrades, perquè ja tant a Manacor com a Llucmajor i Palma avui ja està ja tot ple. I bé, són iniciatives que ens encanten, perquè veiem que estan tenint una arribada a la gent increïble, brutal, i la gent surt molt contenta. I després la gent cada vegada és més conscient de lo important que és comprar. Després et diuen, ostres, és veritat, jo després de la pandèmia és que em vaig enganxar a comprar per online, perquè va ser la manera que es va descobrir a lo bèstia, no? I molts comerços, malauradament, van tancar. Però ara, a cap dels anys, que han passat 5 anys, veiem que hi ha gent que t'ho diuen, diu, ostres, jo em vaig enganxar, però és veritat que encara que no ho deixes de fer, perquè és veritat que a vegades has de buscar aquest producte i ho trobes per aquí i és més còmode, però sí que per les cosetes del dia a dia, per coses que ja comences a conèixer el teu entorn, el teu barri, pues, tu penses 2 vegades, dius, ostres, si això ho puc trobar aquí, no ho vaig a comprar per les redes socials, no?, o per les grans plataformes. Pots comprar online, però compra al petit comerç, perquè també estem fent campanyes perquè la gent compri online al petit comerç, al comerç de proximitat, que també hi ha gent cada vegada més que s'està adaptant a aquestes noves tecnologies. Uh-huh. El que passa que l'està visquent en una illa, tenim un hàndicap, no?, que és la insularitat. A l'hora de poder el petit comerç enviar el seu producte fora de la illa, el cost de transport se li duplica o triplica segons quins casos en comparació amb un altre comerç de la península. I ara estem fent feina des de les patronals, junt amb la CBC, que és la Confederació Balear del Comerç, per veure si podem, junt amb el govern, mirar alguna manera de que hi hagi una rebaixa també a l'hora de transportar el producte de les empreses que estan ubicades aquí per competir amb igualtat de condicions, perquè no és millorar les dels altres, sinó amb igualtat, no? Perquè això és un dret que tenim. I esperem que, la veritat, ens estan rebent molt bé, s'estan mirant de quina manera ho podem fer i confiem que en un futur curt es pugui també aconseguir aquest objectiu.
Esperem, per tant, que si sigui. Hem parlat de la desestacionalització, del turisme, volíem aprofitar també l'ocasió de la visita de la presidenta de Pimeco per valorar d'entrada també la temporada, però per valorar una darrera enquesta que es va fer ara recentment, que ha publicat també el govern balear, el darrer observatori, el qual ja es detecta que, de fet, és un 80% dels illencs ja considera que s'hauria de limitar el nombre de turistes, i, de fet, un 71% dels illencs que es dediquen les seves feines al món del turisme també consideren que s'ha de limitar. Des de Pimeco, quina valoració feix també d'aquesta situació? Hi ha massa turistes, s'ha de limitar, quin impacte tenen real dins el comerç de proximitat, com ho valorau?
Bé, a veure, el turista realment és un impacte positiu cap al comerç de proximitat, de tots els municipis, a més, no? Perquè viatgen i van per tot. Sí que és cert que nosaltres, des de Pimeco, des de Patronal, el que demanem és una bona gestió. Jo penso que quan es diu s'ha de limitar, bueno, anem a gestionar, no? Jo, és que el prohibir, limitar, totes aquestes paraules a mi m'esgarrifen. Penso que lo important és gestionar bé una ciutat o una illa, en aquest cas, o totes unes illes. I penso que si es gestionen bé, podem estar satisfets tots, perquè jo abans el que limitaria és la venda ambulant, el que limitaria és el lloguer vacacional il·legal, o sigui, tot això crec que és la prioritat ara, val? I evidentment el turista hem de pensar que és la nostra primera font d'ingressos i no ho podem posar pel davant de tot això. Jo penso que s'ha de gestionar, s'ha de mirar bé què és el que necessiten les nostres illes i com ho podem distribuir perquè tothom estigui content. Però jo quan sento de limitar o prohibir o que no... penso, de quina manera, no? Anem a gestionar, com ho podem fer? Anem a, potser, repartir més... Jo penso que és una feina, evidentment, dels polítics, no és fàcil, però jo penso que ha de tenir una solució. I aquí necessitem el turisme i ha d'estar benvingut. No podem donar aquests missatges antituristes a fora de les nostres illes perquè estan fent molt de mal. Nosaltres ho estem notant i això fa molt de mal. Jo penso que la gent s'ha de manifestar més per fora els ocupes, fora la venda il·legal, fora el lloguer vacacional il·legal, o sigui, tot el que està en contra dels nostres principis, dels nostres lleis, en aquí s'ha de tindre madura i sense... Bueno, que no tremoli. Però el que és el turisme, que és el que ens dona de menjar, que és el que ens porta a la nostra economia, l'hem de saber gestionar. Però no hem d'enviar aquests missatges tan negatius, perquè això ens fa molt, molt de mal.
Parlau també del turista, de l'interès cada vegada que creix més sobre aquests comerços de proximitat, aquells comerços autèntics, no?, que són diferents a cada ciutat i que el fan sentir que visita llocs nous. Com se pot garantir també aquesta continuïtat quan parlam amb molt de propietaris de comerços que denuncien aquest increment dels preus de lloguers, increment també d'això que cada any va augmentant més, i diuen que una de les conseqüències és que qui acaba podent assumir aquest preu són les franquícies que trobem arreu d'Europa. Com ho valorau també aquest preu de l'habitatge, increment del preu de lloguers i moltes propietaris que diuen fins aquí ja no puc arribar?
Sí que és cert que hi ha en totes les ciutats del món el que són les carrers prime, que li diuen, no? Són carrers principals i evidentment aquests lloguers, aquests carrers principals són desorbitats. Però també puc dir que, gràcies a Déu, aquí a Mallorca, en aquests carrers principals, tenim marques mallorquines, val? I esperem que no se'n vagin mai i els hi funcioni bé. Tenim molts bons empresaris mallorquins que saben fer bé les coses, que no vull dir que els altres no ho facin bé, però que porten molts anys al darrere, han apostat i els tenim allà a primera línia, que ens donen un orgull increïble en el que és el comerç de Mallorca. Sí que és cert que després hi ha uns altres carrers que són més assequibles, però com t'he comentat abans, hi ha gent jove, com ara els escaparates, ja no són només la gent que passa pel carrer, sinó que també la gent que està començant a obrir-se aquest petit comerç en uns altres carrers, en unes altres barriades, veiem que també comencen a florar petits barriades i comencen a créixer carrers que potser abans estaven morts i ara comencen a recuperar vida, no? És com els petits supermercats, que la gent ja comença a comprar més a l'entorn de casa seva. La gent, jo penso que ja està deixant una mica la tendència d'això d'anar, o fan, no? Però hi ha com una petita retrocessió de la gent quan, que anava a comprar amb el cotxe al gran supermercat i feia la compra del mes. Sí que es fa, però després al dia a dia veiem que aquests petits supermercats de prop de casa teva, fruteries, doncs tot això fa que doni vida al teu entorn. I això fa que la gent aposti per obrir uns altres comerços o de que doni serveis i veiem que comencen a haver-hi a recobrar vida segons a quins barris, no? Aleshores, a veure, allò del lloguer sempre ha existit i existirà. Sí que en uns llocs pugen, però en uns altres llocs davallen, perquè també el propietari, abans de tindre'l tancat, pues, tindrà que adaptar-se a la situació, no? Però, bueno, esperem que aquest no sigui l'únic motiu perquè un comerç tanqui. Jo penso que quan un comerç tanca és perquè hi ha molts factors, no? És com el que diuen, no? Moltes mosques maten un ase. Sí que pot ser un mes, però també conec comerços que potser li han pujat el preu i han trobat un altre lloc i els hi funciona inclús estar millor. Tenim el cas de la botiga Quesada, que estava al Born, se'ls va pujar el preu i se'n van anar a un altre carrer per Sant Jaume i els hi va funcionar molt millor. O sigui que després, si tens la teva clientela et segueix. Si dones bon servei, et segueix. I amb això dels lloguers és molt difícil de lluitar, no? Quan és un propietari privat particular, si li donen, és que és molt difícil dir que no.
Sí.
Llavors,
sí.
Bé.
I avui hem pogut repassar en primer cop d'entrada aquest passeig musical que recordam a tots els oients que vulguin participar, 27 de setembre, a partir de les 6 de l'hora baixa, 3 concerts repartits a 3 punts diferents de Palma, per tal de promoure això, que és ambient als carrers i que també tota aquesta gent pugui participar i comprar també tots els comerços de proximitat. A Carolina Domingo, presidenta Pimeco, gràcies com sempre per poder venir aquí als estudis i conversar amb Viveta Ràdio.
Gràcies a vosaltres, gràcies per donar veu al petit comerç i des d'aquí convido a tothom que vingui el dia 27 al Born, a la plaça Major i a Pere Garau a gaudir d'una tarda fantàstica i que vegin el comerç que tenen al redor, que és meravellós.
Així serà, Ido, què he dit? 12 i 25 minuts, una breu pausa publicitària i tornem amb més contingut aquí al Dia Mallorca.
IB3 Ràdio és participació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la banana granel a 1,35 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 14,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 9,95 euros kilo y el queso semi-mahón de Eroski al corte a 11,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, pogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tun.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
don't wanna marry you.
12 i 28 minuts, tornant de la pausa publicitària aquí al Dia a Mallorca, i ja ho tenim tot a punt per gaudir de la desena edició de la Fira B al Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears. De fet, ja queda molt poc per tastar el primer plat, el que fa referència a les arts escèniques. Ens esperen 30 espectacles, 9 de les Illes, entre el 2 i el 5 d'octubre, i a continuació, no us oblidant, arribarà l'edició de música, serà en aquest cas del 6 al 8 de novembre. En volem parlar tot plegat amb Llorenç Perelló, president de l'entitat que organitza, de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Llorenç Perelló, què tal? Benvingut.
Hola, molt bon dia, com estàu?
Llorenç, no anem errats, per mi és tercer any en el qual feis aquesta divisió, poden dir, no?, de la fira, en dos caps de setmana diferents, un primer d'arts escèniques, un altre de música. Què tal va aquesta fórmula? Està funcionant?
Efectivament, enguany serà la tercera edició en què se separa Fira B Arts Escèniques i Fira B Música, i considerem que funciona de forma correcta. De fet, així el sector també mos ho manifesta en general, i pensant que funciona de forma correcta perquè així garantim que aquelles persones que estan interessats en les dues disciplines, tant en arts escèniques com en música, poden visitar o poden anar a veure els espectacles que oferim tant en arts escèniques com en música. I evidentment també pel que fa a l'organització interna de recursos humans, és molt més senzill poder atendre de forma correcta primer una disciplina i llevar una altra. I una tercera vessant que també pensem que és important, i és que així allargam molt més els temps en què els ciutadans de Palma i de Silla de Mallorca en general poden gaudir d'aquests espectacles, perquè tot i que evidentment el principal destinatari de Fira B són aquelles persones que programen a teatres, auditoris públics i privats de Balears i de tot el món, perquè és una fira, per tant s'ha d'intentar vendre el nostre producte local cultural, també és important que el públic del carrer també pugui gaudir.
Parlant d'això precisament, de vendre, se ven bé el nostre producte darrerament, es vol de vendre?
Home, un producte mai es bo de vendre, i en aquest cas un producte cultural encara és molt més complicat de vendre, tenint en compte la barrera que mos separa la resta de l'estat espanyol i la barrera que mos separa amb tot el món, que és la mà que és molt poderosa. Però bé, sí que Fira B ha contribuït durant aquests 10 anys de vida que els productes de Illes Balears siguin més bons de vendre. Per exemple, dansa, que l'any passat s'albufera se va programar a dins Fira B, i hem vist com enguany ha estat un dels seleccionats per anar a la Fira de Tàrrega, que és una de les fires més rellevants d'arts escèniques de l'estat espanyol, però també que ha anat a diferents festivals, com en el Sismògraf, a Dans i Llot, en el festival Escena Patrimonio, entre d'altres. Per tant, demostram que allò que se programa a Fira B també va més enllà. I, per altra banda, de nous llenguatges, les Odissees de la companyia La Mecànica ha anat encara més en fora. És que ha fet representacions a Suïssa, a Escòcia i a Itàlia. I a Escòcia, la veritat és que els va anar molt bé i han aconseguit, a partir d'aquesta visita a Escòcia durant molt de dies, poder també anar més en fora. I estem molt satisfets des de l'IAB, des del govern, que funcioni. Evidentment, segur que sempre tot pot anar millor, que podríem arribar més en fora, i aquests són els objectius que podem intentar professionalitzar encara més el sector cultural de les Illes.
Anem, per tant, al dia de la inauguració. Parlem de l'obra Els darrers 6 dies, que ens fa també il·lusió, una proposta teatral de Marta Barceló sobre la bellesa i la mort digna que inaugura això, la Fira B, el Teatre Principal de Palma. Com és aquesta arrencada? Què ens pot dir?
Clar, i nosaltres estem satisfets que sigui una arrencada amb una obra d'una autora, d'una dramaturga de les Illes Balears, i sobretot una dramaturga que va rebre una ajuda a la creació per a l'escriptura de textos. En aquest cas, de l'any 2022 la va rebre, i és una ajuda que otorga l'Institut d'Estudis Balears per intentar afavorir la creació cultural i sobretot ajudant aquests creadors i creadores, perquè a vegades és molt complicat posar en marxa un projecte cultural. Per nosaltres és interessant que la proposta inicial també sigui una coproducció entre una institució molt important a nivell cultural com és el Teatre Principal de Palma, i en aquest cas amb una productora privada com és el Somni Produccions. Crec que Fira B no seria la mateixa si no n'és de la mà de Teatre Principal, no n'és de la mà dels teatres municipals de Palma, que sens dubte són una part molt important de la programació cultural de Silla de Mallorca.
També dèiem que Fira B, ja ho deu, ha establert una relació d'anada i venguda, no?, amb altres països directament, amb aquests programes, poden dir, d'intercanvi, i en aquesta desena edició hi participen Itàlia amb una companyia i Suïssa en dues. També vam fer molts 5 cèntims de que mos arriba tant d'Itàlia com de Suïssa.
Sí, i en aquest cas el que venen són representants del Festival Polis d'Itàlia i de Zona B de Suïssa. En aquest cas d'Itàlia ens arriba un espectacle que es diu On the Difficulty of the Telling of Truth, que és una performance que està basada en un assaig literari i polític. Per part de Suïssa tenim una proposta que es diu Elements, que és una peça escènica que combina diferents disciplines, des del moviment acrobàtic, passant per vídeos i música.
I també, en aquest sentit, ja deien que tant va com bé, els espectacles més propers tenim 21 espectacles que són de les Balears, 9 d'altres comunitats. Per tant, també podem parlar de que el que es fa que nostre, Llorenç, cap a la península també cada vegada entra millor?
Com cada vegada entra millor, això a vegades és complicat dir-ho. Evidentment, hi ha espectacles que sí que triomfen molt més que d'altres. Hem parlat fa un segon de dos casos d'èxit dels darrers anys de companyies, bueno, en aquest cas de dos espectacles d'èxit que l'any passat se presentaren a Fira B de companyies de Illes Balears, però sí que és vera que de cada any hi ha més demanda dels ajuts de creació i dels ajuts de mobilitat de l'IEB. Que hi hagi més demanda significa que se mouen més aquestes companyies per anar tant a la península com a altres, com a fora de l'estat espanyol. Per nosaltres és molt positiu que aquest volum de producció, o més ben dit, el volum de feina s'incrementi. Això significa que les nostres companyies de cada vegada poden ser més professionals, és a dir, poden tenir la gent contractada més temps, poden tenir més estructura, que és una cosa que sempre és complicada. És a dir, una companyia de Balears, per tenir una estructura de producció i d'algú que pugui dur la contractació, que pugui dur la facturació, el seguiment de la companyia, és complicat a vegades, i si les mateixes persones que se dediquen a crear i que se dediquen a dur a terme tots els assajos perquè l'espectacle surti bé, han de dur també la gestió, això també ho complica. I el fet de que els espectacles se puguin vendre més fa que els espectacles puguin ser de més qualitat.
Encara una mirada enrere. Si des de quan neixes la Fira B fa 10 anys fins ara, què creus que s'ha aconseguit i quins són encara els reptes a aconseguir?
Home, jo crec que s'ha aconseguit bastant. El fet de que hem comentat aquests dos casos d'èxit de l'any passat, que en podríem sumar molt més d'altres anys, vol dir que la feina se fa i que la feina se fa bé. I, evidentment, quins reptes tenim per endavant? I, de vegades, jo crec que el repte que tenim per endavant, i enguany intentarem donar-li una mica més d'embranzida, és que els programadors de tots els teatres i auditoris de les Illes Balears també se volquin en Fira B, perquè a vegades hi ha programadors i programadors que no poden venir, que no acaben de conèixer Fira B i que, a més, són de Can Nostre. Crec que també hem d'engrescar regidors i regidors de cultura que també puguin ser aquests dies a Fira B i puguin veure directament els espectacles que llavors poden dur en els seus ajuntaments, els teatres, però també a les sales privades, a qualsevol espai que vulgui programar arts escèniques, sobretot, que ja dins el mes d'octubre, o música llavors dins el mes de novembre, que tothom pugui veure aquests espectacles abans de dur-los també que seva i que, a més, puguin conèixer nous grups que potser no s'havien plantejat mai dur-los en el seu espai.
I el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics ja pensa, quan encara no s'ha celebrat la Fira d'enguany, ja comença a pensar a la de l'any que ve, o encara no?
Evidentment, al final això ens passa sempre amb totes aquelles activitats que són cícliques, quan estàs encara tancant o quasi començant una fira o una activitat d'una anualitat, ja fas voltes en aquella de l'any que ve. Sí que és vera que ja començam a tenir marcats damunt calendari cosetes de Fira B de l'any que ve, sobretot alguns ja intercanvis que s'estan tancant per poder anar nosaltres com a convidats a altres fires durant el calendari de l'any que ve i que després, òbviament, els haurem de tornar a ser convidada a Fira B, perquè, evidentment, cada fira té la seva temporalització i pot ser alguna fira que se fa ara a final d'any o a principi de l'any que ve, que ja s'està començant a acabar de tancar, repercutirà en la programació de Fira B del 2026. I també s'ha de tenir en compte que l'obertura del termini per presentar propostes sempre se fa entre gener i febrer de l'any en curs. Per tant, pràcticament tancant Fira B d'enguany i ja començam a posar en marxa Fira B del 2026. Per tant, sí, és un tema que desgraciadament ja està damunt la taula perquè mai acabes d'una que ja n'entres dins una altra.
I gràcies, però el manco anem a gaudir d'aquesta desena edició, la que es celebra d'aquí a molt poc, on dèiem, entre els dies 2 i 5 d'octubre, els espectacles teatrals, i entre el 6 i el 8 de novembre, els musicals en aquesta Fira B, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques. No en puc parlar amb el president de l'Institut d'Estudis Balears, en Llorenç Perelló. Llorenç, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
I a les 12:38, què tal si encetam avui una nova edició de la Radiografia Mallorquina?
Radiografia Mallorquina.
I és que hem de seguir fent una mica de radiografia de Mallorca, però també dels trets de Mallorca que s'exporten arreu, o que tenim comú arreu d'altres bandes. Perquè a la radiografia mallorquina d'avui ens fixam en trets comuns que tenim aquí, però que per aventura també són molt similars amb altres territoris, perquè avui la cosa va de rondalles.
Angostinat era un carabassot. Son pare mort li havia fet promesa. Li pagaria tot una carrera. Sa que més a n'Angosti agradat. Sa mare repartia amb un pensís. I ell en Angosti, perquè ell no feia bonda, no volgué estudiar ni ser un bon capellà, se pensar que robar duia el paradís.
I aquest viatge al voltant de les rondalles el fem a través de la 36a setmana del llibre en català de Palma. Ja sabeu que se celebra des del dia 17 fins aquest diumenge, 21 de setembre, als Jardins de la Misericòrdia de Ciutat, i una de les moltes activitats previstes és la convocada per aquest dissabte, a les 6 del capvespre, una xerrada rondallística valenciana amb l'escriptor valencià Jordi Verdú i l'escriptora, filòloga i narradora oral Caterina Belriu. Aquí ja podem saludar. Caterina, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Caterina, gràcies per atendre'ns. Nosaltres ja ho sabem i ho seguim, que no atures d'investigar sobre les rondalles. Ara, per exemple, me venen al cap llibres com La cuina de les rondalles mallorquines o Les rondalles que l'Assiduc no va publicar, més recents, sí, i molt d'altres. Però, clar, amb la teva experiència, i apropant-nos en aquesta trobada que feies dissabte, trobes que molt de trec comú de les nostres rondalles també ho són a altres regions?
Sí, bé, aquest llibre que presentarem dissabte és bàsicament de rondalles del sud del País Valencià, i evidentment hi ha moltes coincidències perquè els arguments se repeteixen constantment. De fet, podem dir que les nostres rondalles provenen d'un fons indoeuropeu immens que s'estendria des de la Índia fins a Islàndia. Per tant, és un territori molt gran i, evidentment, dins del Mediterrani hi ha moltíssimes relacions i no m'agrada dir interferències perquè seria una paraula d'un pari lletja, però arguments, viatgers i motius viatgers i personatges que se repeteixen aquí i allà. I això no vol dir que cada història no se presenti amb un vestit diferent, no te faci la festa de que és nova, de que no l'has sentida mai, perquè això és la grandesa de la literatura oral, que amb aquest fons comú llavors presenta mil cares diferents.
Jo ara me ven al cap, si parlant, per exemple, de cultura popular, personatges com na Maria Enganxa, no? Aquí tant aquest personatge que viu en els pous. Jo no sé si recordes una figura similar a la d'ella o a una altra que també a altres regions tinguin en comú, que hi hagi una altra Maria Enganxa, per exemple, similar.
A les Terres de l'Ebre, per exemple, frontereres, diguem, en sud de Catalunya i País Valencià, tenen la Maria Enganxos, i la Maria Enganxos és la Maria Enganxa mateixa. Espai Nicolau, també, que el tenen a la regió, bé, el tenim nosaltres a Mallorca, però també a la regió de Múrcia, també en el nord d'Àfrica, també a Sicília. És un personatge compartit. Mm-hmm. És un imaginari compartit, realment.
Sí, sí, una de les moltes coses que poden trobar en comú entre les dues persones que fareu aquesta xerrada, entre en Jordi Verdú i tu, és que sou una espècie de salvadors, de rescatadors, no?, de la cultura popular, podríem dir així, no?
Sí, en Jordi Verdú té una trajectòria espectacular i tenim molt de punt de coincidència. Ell i jo tots dos som mestres, tots dos som escriptors per infants, tots dos som comptacontes i tots dos som dues persones fascinades pel món de les rondalles. Però ell té un aspecte que jo no he desenvolupat gaire mai, que és que ell ha recopilat, i és el cas d'aquest llibre que presentem demà, ha recopilat rondalles de viva veu de la gent encara viva, vull dir, actualment, en el segle, a final del segle XX i en el segle XXI, ell ha trobat encara molt de materials narratius. Jo no he fet feina de camp en aquest sentit, he fet més feina d'arxiu o d'estudi de ja l'ha recopilat. Un poc perquè en mallorquins ens ha fet de tenir un recull tan extens i tan complet com els de Mossèn Alcover, un poc que sempre ens hem pensat que aquesta feina ja estava feta i que no podríem trobar res més. I no és ben bé així, no? Encara, per exemple, en Carme Aguiló, a la zona de Santanyí, ha trobat coses, també hi ha reculls que s'han trobat materials per Cap de Pere, per Esporles... Però aquesta feina més directa de treball de camp, en Jordi Raül Verdú l'ha fet molt extensament i al llarg de molts anys.
O sigui, ha estat
i això és molt d'agrair, perquè el que veiem sempre, cada vegada que una persona major mor una biblioteca, en aquest sentit.
Ha estat un mossèn Alcover dels nostres temps, no?, per dir-ho, i ell sí que ha fet aquest recull oral.
També perquè en el País Valencià no vàrem tenir la sort que vàrem tenir nosaltres, de final del segle XIX a primers anys del segle XX, de tenir un recopilador potent com va ser mossèn Alcover. Sí que és vera que tenen les rondalles en Enric Baló i tenen altres reculls de rondalles anteriors, però són menors, són de molta menys quantitat i no varen tenir una projecció popular tan intensa com la nostra. Per això s'han espavilat un poc més tard, però s'han espavilat prou i ara sí que ja tenen molt de reculls. Pot ser un poc més dispersos que els nostres, però sí que tenen molt de reculls, i entre ells destaquen els llibres d'en Jordi Raül.
Com ha plantejat aquesta xerrada de dissabte?
Bé, serà més un diàleg, això, entre dues persones fascinades per aquest món i per tot allò que signifiquen aquests relats populars. No sé molt, deixarem fluir la conversa, que espero que sigui interessant també pues, que venguin a escoltar-nos. I ja li vull demanar coses sobre aquesta tasca precisament de recopilador del segle XXI. Perquè, a part de que és diferent de com era un temps, jo crec que els materials conservats també tenen unes característiques un poc específiques i m'agradarà que ho expliqui. Els materials que conformen aquest llibre, que són 38 narracions, són més succeïts, anècdotes i elements narracions com humorístiques, fins i tot escatològiques de vegades, que són els que més han conservat. Això és curiós. És llarguíssima, rondalla meravellosa, han desaparegut un poc de serialitat viva, però els acudits, les coses més de riure, les coses un poc més de... Això, un poc escatològiques, aquestes s'han conservat i m'agradarà que parlem un poc d'aquest tema entre d'altres.
Curiós, eh? O sigui, com dius, és això, el que s'ha mantingut més, el que ha contat és vull dir una paraula mal dit,
sí,
però el
més
morbós, el
més... Un poc brut, un poc burlesca. Jo, a mi m'agrada molt fer comparacions amb aspectes de cuina, moltes vegades, amb les alumnes i això. I sempre us dic, quan una persona emigra, a una comunitat emigra, a un altre país, a una altra cultura, el darrer que perden és el menjar, les receptes. Encara hi ha nord-americans que fan formatjades perquè descendeixen de menorquins que varen emigrar al segle XVIII allà. La res que se perd és el menjar. Els italians, els argentins, tota aquesta gent segueixen cuinant els seus plats. I extrapolant això a la tradició oral, el darrer que es va perdre és això, aquest aspecte més de broma.
Clar. De fet, jo pensava que ho deies també amb una altra cosa que passa per les persones nouvingudes. Normalment, quan anem a un altre lloc, quan dèiem que s'ha mantingut aquesta transmissió, sobretot, de les rondes més escatològiques, més... que quan anem a un país nou, el primer que aprenem, no sé per què, són els insults també d'aquell país. Vull dir que, sí, que també és curiós,
sí,
això.
I qual que acudits.
Ajutat, sí. I ets acudits.
Ah, crec que perquè mos agrada segur, ja.
Sí, això no ho pot negar. I del que he fet, per tant, aquesta convidada en aquesta xerrada dissabte, aquest dissabte a les 6 del capvespre, una xerrada rondallística.
La Misericòrdia,
el Jardí de la Misericòrdia, i aprofitem per rematar com cal aquesta gran setmana del llibre en català. Caterina Balriu, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon cap de setmana.
I ara ja sí, ens queda una darrera qüestió per analitzar. Avui aquí al Dia Mallorca parlarem de la tasca que fa el telèfon de l'Esperança, però amb els joves, amb els menors. En parlarem després d'una breu pausa publicitària i tornem aquí al Dia Mallorca.
Petres Ràdio és cultura.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés. Tenies cos bravona d'estimar-te tant, de sentir-te tan distant, tot i estar mig metre.
Seguim amb més continguts al Dia Mallorca i tenim temps per conèixer la tasca del telèfon de l'Esperança per tal d'ajudar els joves amb problemes d'ansietat, de solitud o idees suïcides. I avui ens fixam en la creació, el passat mes de juny, de Conecta.social, un xat que permet arribar als menors i joves que durant el primer semestre del 2025 varen arribar a fer demandes, que van arribar 102 peticions d'ajuda en aquestes persones entre 12 i 34 anys. Un xat també que convida a saber quines són aquestes conductes, quines són aquestes preocupacions, i en volem parlar amb Lino Sales, com a responsable de comunicació del telèfon de l'Esperança. Lino, què tal? Benvingut.
Bon dia.
Lino, gràcies per atendre'ns. Ens crida l'atenció d'aquestes dades, que ho vareu explicar en roda de premsa. Molts d'aquests joves arriben en aquest xat a través de ChatGPT. Com és aquesta relació? Per què passa això?
Bueno, porque yo creo que los menores están continuamente recurriendo a las redes sociales. Algunos se pasan entre 4 horas y otros hasta 8 horas, que es mucho tiempo, y la manera de comunicarse es a través del chat. o WhatsApp. Por eso nos valoramos que era importante poder comunicarse en el canal donde ellos utilizan. Y está dando resultados.
Sí, ya nota resultados.
Sí, porque 14 centros del teléfono de la Esperanza estamos conectados con el chat de la Esperanza. Conéctate.social. Por ahora está funcionando de 18 a 24 horas. Son 6 horas solamente. En esta fase de implantación hasta llegar hasta las 24 horas. Por ahora estamos 6 horas. Y en 6 horas, entre los 14 centros, hemos atendido más de 3.000 peticiones de ayuda. 102 corresponden a Baleares, por supuesto.
En roda de premsa, quan explicàveu també aquest xat, deu una preocupació que teníeu era que, clar, si una persona es vol suïcidar, a través d'internet ho pot trobar fàcilment. Clar, això és molt difícil de regular, no?
Sí, sí. Sí, porque yo creo que para nosotros hemos llamado la atención de que un menor no hay ninguna protección, no hay controles, no existen. O sea, en este momento un menor no puede comprar alcohol si es un menor, no puede comprar tabaco, no puede comprar drogas. Sin embargo, un menor puede entrar en cualquier página y solamente con que ponga su nombre accede a páginas pornográficas, páginas donde hay personas que no les van a ayudar. Entonces yo creo que estamos pidiendo una regulación legal, que la ley está, la Unión Europea la ha promovido, pero está ahí, todavía no la pone en marcha. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a los gobiernos para que estas leyes sean vigentes, las pongan en marcha.
Hi ha molts de joves que vos telefonen simplement per conversar amb algú, per tenir una conversació?
Hay jóvenes que llaman porque sienten soledad. Nos ha llamado la atención. Sienten soledad. Y no son muchos, pero es un porcentaje de los 3.000. Estamos hablando de un 5,5%. Pero nos llama la atención qué tipo de soledad es la que están reflejando. Comentaba que se pasan de 4 a 8 horas. Ellos se dan cuenta que tienen mucha gente que les sigue, muchos contactos, pero son virtuales. Al final, cuando han estado 6 o 7 horas cada día conectados virtualmente, al final se dan cuenta que no tienen a nadie cerca, no tienen con quién hablar, no ven a alguien cara a cara. Y entonces están manifestando que sienten soledad. Creo que es muy importante esto.
Pel que fa a la temàtica suïcida, també les dades són molt clares. Entre 2015 i 2019 van demanar ajuda a 189 persones amb aquest problema, mentre que a partir del 2020 fins ara ho han fet 866. Això és un increment del 458% més. Les dades són molt evidents, no? En aquest sentit, ha canviat molt des de la Covid.
Sí, nosotros hicimos una comparación de los últimos años antes de la Covid y ya llevamos 5 años después de la Covid. Y los datos son increíbles, porque estamos hablando, antes de la COVID, llegamos a atender a más de 6.000 peticiones de ayuda. Y después de la COVID, estos 5 años, estamos hablando de casi 22.000 peticiones de ayuda. Y en el caso de los menores, el caso del chat, los menores era el 20%, o sea, uno de cada 5 peticiones de ayuda por chat era con ideación o crisis suicida. Por lo tanto, sí que es muy delicado este tema.
I ho seguirem analitzant, perquè és d'agrair la tasca que fa el telèfon de l'Esperança, i avui he pogut saber i valorar també l'ajuda que fan directament els joves i els menors. Ho han fet conversant amb Lino Salas, com a responsable de comunicació del telèfon de l'Esperança. Lino, gràcies, com sempre, i enhorabona per la tasca.
Cualquiera que llame al 971-46-1112, alguien del otro lado le va a echar una mano.
Això és el que ens importa. Gràcies, Lino.
Un abrazo. Hasta luego.
I ja sí, acabam setmana, acabam també jornada aquí el dia a Mallorca, us deixem amb els companys del butlletí informatiu i seguits de les companyes d'Esport 3. Acabant setmana, amb una setmana que em vaig carregar continguts, però és que la següent setmana segur que anirà també igualment carregada. Vos desitjam molt cap de setmana, pendents també d'aquest canvi de temps que arriba a partir de dilluns. Sembla que tindrem finalment el darrer cap de setmana de calor d'enguany, així que cal-ho aprofitar. Mentrestant, vos deim adéu, vos desitjam que passeu un bon dissabte i diumenge, i fins dilluns.